Recorda que pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
Els protagonistes de les veus del matí.
Doncs continuem amb temes de creixement personal, d'espiritualitat i de cuidar-nos a nosaltres mateixos. Joan Vera, sí o no?
Bon dia, Mercè.
Bon dia.
És que som un pack indivisible, eh? Som una unitat. Dintre la complexitat som un.
Sí.
Després podem tenir diferències, però al final, mira el que ens parlava la Vilma, no? De l'aspecte que ha vingut parlant finalment, de l'aspecte transcendent, de l'aspecte de l'ànima. No, m'ha agradat molt l'entrevista que li has fet i com ha anat fluint tot.
Realment,
m'ha agradat,
és un llibre que val molt la pena, eh? No ho dic per dir, però jo crec que la primera pregunta que li he fet, no? Dic, anem mancats una miqueta d'autoestima, totalment. O sigui, és que en comptes d'aprendre, sembla que estem desaprenent.
Sí.
Moltes vegades.
Sí.
Sí que hi ha un interès, no, per al creixement personal, però costa molt. I és que no hauríem d'estar parlant d'aquestes coses.
Ja, i després també has donat en la clau de per què? Què passa amb això? Ella ha puntualitzat no és el per què, sinó per a què, no?
Sí, això m'ha
agradat. A mi també, no? Però sí que també hi ha molta palla que es cal destriar del gra, no? I la palla és útil perquè també ens s'ha fet servir, es fa servir, no? Però el gra ens és essencial, no?
Uh-huh.
I aquí jo avui volia extrapolar aquesta mena de pensament que he tingut venint i escoltant-vos al fet dels oracles, que és de lo que jo volia parlar-vos avui, no? De les runes, que fa anys, tu ja em coneixes, fa des del 2001 que les bellugo, les estudio, aprofundeixo i a més faig consultes i les difong en cursos, que aquest dissabte en farem un al matí al Centre Loan. I també es tracta del mateix, no? Ara tinc la sort d'haver estat en un congrés fa un parell de setmanes sobre tarot. I
ho vaig veure.
I el que m'ha agradat és la seriositat amb què unes determinades persones, eren més de 260 persones i un munt de ponents, molt interessants tots, la seriositat amb què es prenen això, i aquí està. La palla cal destriar-la del gra, perquè hi ha un codi ètic fins i tot per aquestes coses, i a mi m'ha agradat veure que hi ha un codi ètic i que no és massa diferent de qualsevol altra professió, el fet de tirar les runes, de llegir les cartes del tarot o així, sinó que apel·la a que tu et col·loquis com a individu en contacte amb l'essència de que tu ets. I des d'allà és molt difícil que tu vulguis quelcom que no sigui el bé de l'altre. Quan et ve consulta o quan fa algun tipus d'intervenció o es mobilitza en direcció a consultar. Les runes ja les coneixes també tu, Mercè.
Ara parlarem de les runes, Joan, perquè jo les conec, però potser hi ha algú que ens estigui escoltant que no n'hagi sentit a parlar mai, que moltes vegades ho donem per conegut, no?
Sí.
Però suposo que hi deu haver alguna pregunta, com t'ho dic, no? O algun interès molt comú a la majoria de persones, no?
Hi ha tres nivells, jo diria, bàsics,
tres?
Per reduir-ho molt,
sí?
A l'hora de preguntar, no? I a l'hora d'interpretar qualsevol oracle, crec, eh?
Sí.
Les runes com a oracle té més de 2.000 anys. A més, s'han descobert espases vikingues de molt més enllà dels 2.000 anys, de fa 2.000 anys, molt més enllà, que tenen runes inscrites. Llavors, això trastoca una mica la història que en principi es deia que era un llenguatge provinent de l'etrusc i tal, i que tenia, uns 1.000 i pico d'anys, doncs no, són molt més antigues i s'han utilitzat per moltes funcions. Quan la persona ve a consultar les runes, hi ha tres nivells de lectura, com et deia. Hi ha un nivell molt bàsic en el qual tothom voldria saber endevinar el futur. I dic, clar, ja.
Però té algun interès especial amb alguna pregunta?
Quan fa això, sí, per exemple, el tema de l'amor és molt recurrent.
Aquest seria un dels primers, si haguéssim de posar ordre.
Sí, el tema de l'economia, però esclar, dintre d'aquestes respostes que es poden fer llegint les 25 runes, els 25 signes, que jo recomano que cadascú, si les té o se les fabrica, que cadascú cada dia tregui una, no?, i a veure què li està dient aquella runa. El primer nivell és com molt bàsic, dic, què pot passar en la meva relació amb fulanito o manganito? Un dels principis ètics que em va agradar molt llegir en aquest codi ètic que s'ha difós, que t'he dit que es pot aplicar a més aspectes no oraculars, és el fet de que tu no pots preguntar per un altre sense el permís de l'altre. Mm. I això ha connectat molt amb algo que jo sentia des de fa molt temps. A veure, és cert que potser la persona ve i et pregunta què farà el meu ex, o què fa el meu ex, o la meva ex, o... i dic, un moment, la teva ex i el teu ex no estan aquí. Podem preguntar què ha passat o què està passant en tu respecte a aquesta relació que no acabes de deixar marxar, perquè si és el teu ex ja no hi és en la teva vida. O és que potser ha quedat l'anhel de voler restablir una relació o un vincle que l'altre no té cap interès en establir. Llavors aquest seria ja un nivell segon de preguntes, no? Més psíquic, més emocional i potser fins i tot més psicoanalític, no? El primer és, què passarà amb la relació amb el meu ex? Sí, però jo giro una mica la pregunta perquè l'abordis des de tu i que et facis tu responsable d'aquella pregunta i de quina resposta es posa donar tu a través del tarot, de les runes o de qualsevol oracle, i no projectar tant en l'altre i en la situació. Aquest primer nivell donaria pas a aquest segon que t'he dit, que és molt més personal, psicoanalític o mental i psíquic i emocional. I també hi ha el que ens ha apuntat la Vilma, hi ha el nivell transcendent dels oracles. No podem oblidar que la paraula oracle prové de la mateixa arrel que orare, pregar, és a dir, comunicar-te amb un fet o algo transcendent o molt més enllà de la saviesa quotidiana que tots tenim per funcionar bé en aquest món, no? Llavors, l'oracle ens porta també a un nivell d'interrogació de què està passant en la meva ànima, què està passant en el meu esperit, quin és el nivell, com també ens deia l'anterior entrevistada, d'evolució, que tu li has preguntat, no? Mira, el tema evolució. Vale, és que el tema evolució per mi, us escoltava i dic, clar, és un tema d'ampliació de la consciència. I una persona que ve a consultar l'oracle, ràpidament detectes en quin nivell de consciència tu estàs preguntant allò que pregunta. Perquè si s'implica en la pregunta i no s'exclou de la pregunta, podem deduir que aquesta persona està descobrint-se, està responent-se des de si mateixa a allò que dèiem a Delfos, no?, que diu a Delfos, coneix-te a tu mateixa o a tu mateix. Llavors, des del coneixement que tinguis de tu mateix o tu mateixa, l'oracle et respondrà d'una manera o d'una altra.
Clar, aquesta seria la base, que primer ens hem de conèixer nosaltres, no? Volem tenir respostes sense aquest coneixement personal, no? Volem saber coses nostres o dels altres, fins i tot, i la resposta moltes vegades està dins nostra, però no estem ni preparats, no?, ni educats, i és un treball tan personal.
Sí, i per això crec que qui és savi o així, o sàvia, busca també en els oracles o qualsevol sistema d'evolució i coneixement personal un mirall que l'inspiri. No tant una guia exhaustiva, exacta i metòdica per fer uns principis, sinó dir, un moment, què em puc extreure d'això? Perquè qui està observant l'oracle sóc jo. Per tant, l'oracle m'està fent de mirall d'algo que està passant dins meu. No oblidem que, de fet, Jung, deixeble de Freud, que es van separar, utilitzava molt l'I Ching, utilitzava, i era un estudiós de l'I Ching, que és l'oracle per antonomàcia dels xinesos, vull dir que té mil·lennis també. Les runes i el tarot, també va fer una incursió en el tarot, i Jung deia que era un llenguatge que ens apropava a l'inconscient, a tot aquell saber que tenim transcendent en nosaltres, no només el biogràfic de lo que hem viscut, amb els nostres traumes tots d'infància, i que podem resoldre també segons com enfoquem, no?, el nostre treball personal de consciència, sinó també, arribat un moment, consultar l'oracle et porta a connectar amb una saviesa que la tens tu. I llavors et fa de mirall i tu la reculls i t'orienta a dir el mateix que us dic quan interpretem el somni, diu, no, és que ara et toca treballar. Ara no et puc tenir cada setmana consultant l'oracle. Les respostes que t'he donat almenys t'han de servir mínim un mes per tu anar elaborant tota la informació que has mobilitzat en col·laboració amb qui t'ha llegit l'oracle. I llavors a tu et toca dir, bueno, i com utilitzo doncs aquesta informació? Per exemple, en el cas de l'amor, s'ha posat de manifest que si et preguntes per al teu ex, és que encara no has acabat el dol amb el teu ex.
Clar, és que si no, estàs... és que ni t'importaria, no?
Clar,
és que no, dir... no, faries preguntes que tinguin més a veure amb tu.
Amb tu, correcte. I clar, ho he extrapolat al tema amor perquè és els que surten sí o sí en qualsevol consulta. Tant si és psicoterapèutica com tots són molt temes d'amor amb la psicoteràpia, no? Però amb els oracles també és una de les preguntes que fan més. Això i economia, també de dir que... Uh-huh. Però fixa't que un dia parlaré més àmpliament. Estem parlant dels dos primers xakres, no? O sigui, la creativitat que dona la relació amorosa, que seguia el segon xakra, i la reproducció com a conseqüència de l'execució de l'acte sexual, reproducció creativa, no només de tenir fills. I també del primer xakra, que és l'economia, diria, l'assentament, és la base. Si aquests dos primers xakres no estan ben assentats, clar, les preguntes que surtin de qui consulta aniran una mica perduts. I llavors, a tu com a consultant o com a receptor de la consulta, et toca ajudar l'altre a ubicar-se en ell mateix i fer una bona pregunta que li sigui molt útil. Perquè, com deia, també una de
això
les...
Això és un nivell avançat, Joan?
Bueno, mira...
bueno, com tu, clar, que ets un professional, però que
sí.
Té molta relació.
Clar, és que...
Molta.
Per què ajudar que l'altre perdi el seu valuós temps? No ens ho podem permetre, perquè d'alguna manera tu també estàs implicat en aquest temps. I si tu dius, a mi no m'agrada perdre el temps, m'agrada ajudar-te a que tot allò que puguis assolir en la teva vida, com a felicitat, com a benestar, com a expansió creativa, doncs que t'hi posis i ho assoleixis, perquè naixem i morim i això ho tenim tots segurs, però pel camí podem fer moltes derivacions i ens podem perdre, ens podem retrobar, que també és legítim, no? Però ha arribat un moment, dic, un moment, potser no toca ja, no, això? Potser el que toca en aquest... Estem al segle XXI, amb tanta informació i tant d'estímuls, els que toca és que la persona se centri en si mateixa i pugui decidir des de si mateixa.
Clar, precisament per tots aquests estímuls, no? Ens perdem cada vegada més. Tenim tantes coses, tanta informació, que no aconseguim com centrar-nos en el que realment ens interessa i ens ajuda en aquest creixement.
Sí.
I en aquesta autoestima que parlàvem amb la Vilma i sí. Amb aquest coneixement personal.
Clar. El sistema oracular de les runes també té, com a tradició, la postura corporal d'una runa. O sigui, hi ha 25 runes i tu podries dir vaig a fer un ioga de les runes, que ens conduiria, d'alguna manera, a estar. Hi ha una investigadora antropòloga que va descobrir fa ja uns 50 anys que hi havia unes postures dibuixades en unes coves que representaven persones fent un tipus de ioga que ella va dir, ai, i li va dir, són postures Chiltan, que li diu ella. I va veure que adoptant, vas fer una investigació aquesta antropòloga, ara no em ve el nom, sí, amb ella us el diré, que va investigar que adoptant 5 minuts aquella postura, la consciència canviava, es modificava. I llavors les runes també porten a una modificació de la consciència si t'impliques amb tots els sentits, també el cos, i després tenim el que en diem el Galdar, que és cantar el nom de la runa, no? Que és com un mantra cantat que desvetlla una energia també en tu, molt poderosa. O sigui, tenim postura, tenim interpretació emocional i espiritual, però també tenim el cant, que ja saps que el cant, bueno, ho sabem molts oients també, no? que el cant i la música eixampla l'ànima i eleva la vibració.
És un dels hàbits que recomana també la Vilma en el seu llibre, i amb el Om.
Clar.
Que tot va lligat. Sí. Joan, breument, per la gent que no conegui les runes, expliquem per als oients que sí que podran veure la fotografia que compartirem a través de les xarxes socials, però així, parlant breument, què són les runes?
Són 25 signes que s'han utilitzat per escriptura, per poesia i també per endivinació en l'època vikinga, sobretot en els països del nord i de centre d'Europa, fins que el llatí es va expandir més i va substituir-lo com a llenguatge escrit i també de parla. Aquests 25 signes responen a elements que trobes a la natura. Trobes arbres, trobes vaques, trobes ànecs, ocells voladors. En les runes hi són descrits també, perquè són signes i símbols alhora, no? O sigui, cada signe té un simbolisme i d'aquest simbolisme se'n descriu una funció. Aquí tenim una, que jo te l'ensenyo, que se'n diu Uruz, que és la runa de la força bruta, perquè representa un bou salvatge. Són les banyes cap avall, la runa aquesta del bou salvatge.
Clar, jo veuria aquí com una mena de U al revés, clar, tot i que una part més aixecada que l'altra, no?
Sí, sí, sí. Pues U, fixa't que has dit U, Uruz, que és el seu nom de la runa, la podem cantar, la podem representar, o també que podem quedar-nos amb el simbolisme. Quan jo necessito un extra d'energia, fixa't que et respon també al sistema urològic, perquè les suprarrenals estan damunt del ronyó i són les que segreguen l'adrenalina. Per tant, Uruz, uro, urologia, està fins i tot lligat a nivell semàntic.
Doni-do.
I que és un llenguatge molt profund, per qui vulgui. També és fàcil d'aprendre l'inici. Després has d'anar tu aprofundint en la teva investigació de cada runa, però és això. No?
Joan, deies que aquest dissabte feies un curs. Ens en pots fer 5 cèntims d'horaris, de què va, què és el que podem aprendre, on...
Comencem a les 9:30 i en principi es donarà una descripció de cada una de les 25 runes. Després farem exercicis d'interpretació entre els assistents, farem el cant de les runes i també la postura corporal perquè mobilitza una determinada energia cap a la consecució d'un determinat objectiu que tu prèviament hauràs fixat en allò. I tot el grup, doncs, intentaré que es facin les seves pròpies runes o donaré instrucció per fer-les. També una cosa que introdueixo en aquest curs és quin lligam tenen les runes amb els teus somnis, perquè estem parlant d'un llenguatge inconscient. I moltes vegades, mira, jo mateix, si tinguéssim més temps, us explicaria, aquesta nit he somiat amb les runes. I he somiat una determinada runa. I és molt probable que les persones que assisteixin al curs es vegin al llarg d'aquests mesos somiant runes, perquè són arquetips bàsics que trobes a la natura i la teva mirada, encara que no s'hi fixi, les ha vist i les ha interioritzat. I una mica anirem per aquí en aquest taller de 4 hores o així.
4 hores, t'anava a preguntar justament la durada. El centre Eloan de Figueres, al carrer Peralada, qui vulgui o necessiti més informació, que contacti amb vosaltres, no? Sí. I és una altra via de creixement personal que ens pot ajudar a tots plegats. Sí. Joan, doncs moltíssimes gràcies per parlar-nos novament de les runes, avui amb aquestes runes noves, que són molt, molt interessants i són molt, molt boniques també i que poden donar tanta, tanta informació i qui vulgui saber-ne més o aprofundir, doncs mira, podem aprofitar aquest taller d'aquest dissabte al centre Eloan a partir de 9:45 del matí. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins a la propera.
Adéu,
bon dia.
Adéu, bon dia.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.